I aquí tenim a Xavier Batalla. Què tal, Xavier?
Hola, bona nit.
Bé, avui estem contents per aquests Premis Nobel de la Pau, perquè de vegades ens han donat algun ensurt, aquests Premis Nobel de la Pau. Avui és un economista nascut a Bangladesh fa 66 anys, que es diu Muhammad Yunus. Jo no sabia, que ell havia estat l'inventor, per dir-ho així, dels famosos microcrèdits, que en aquest moment ja no són únicament una cosa que passi a Bangladesh, a la Índia, també a Brasil.
40 països es calcula ja que...
Anomenat el banquer dels pobres, que sembla un oxímoron, sembla impossible que hi hagi un banquer dels pobres. Doncs ha portat a la pràctica una acció que ha beneficiat milions de persones. I què et sembla?
Bé, una bona notícia, efectivament. A mi, quan aquest matí he sentit que li havien donat el premi, el primer que de veritat m'ha vingut al cap és una pel·lícula de Frank Capra.
Ah,
que
sí?
Bé, que bé que es vivia.
Home, que plorem tant, cada any plorem,
eh? Bé, doncs James Stewart feia en aquesta pel·lícula, en bona part feia de Muhammad Yunus, que era un banc en el que el crèdit es donava a la gent que més el necessitava, que els interessos eren baixos, i en aquest sentit era... una pel·lícula que era, evidentment, dels temps de Roosevelt, on Frank Capra cantava el fet d'un capitalisme regulat i no un capitalisme sense cap mena de regulació, que és el que ara està de moda, naturalment.
A més, sembla que aquests microcrèdits tenen, a més d'aconseguir aquest benefici per milions de persones, tenen la virtut de que la gent els torna.
Sí.
O sigui, que no hi ha gairebé morositat.
Exactament, els tornen en un 98%.
Caram, qualsevol banquer, ara mateix...
Sí.
Això, clar que els banquers viuen molt de la morositat, tot sigui
sí,
dit,
també
i fan negocis dels interessos de demora.
Però en aquest sentit, jo crec que el banc del senyor Yunus no és fet... A més, és interessant saber això, de que el 98% ho tornen, però que a més el 96% es donen crèdits a les dones. I evidentment això fa que la dona sigui una clienta molt més seriosa que no l'home, eh? Els torna més...
O sigui, la dona, per dir, vostè, tira endavant l'economia de casa seva perquè sabem que el seu marit és un tarambana.
Exactament, i s'emporta 100 euros i és capaç de comprar-se una maquineta que li fa falta per cosir a casa o per fer la feina, i així ha arribat a tenir aquest banc 6.600.000 persones que són clients del banc. Amb una persona que va començar com Yunus en un capital de $27.
Això és una cosa que des d'aquí potser quan veiem aquests microcrèdits de 100 euros, per exemple, diem, ui, que poc, que poc, però en determinats països això és molt, eh?
Sí, sobretot en un país com a Bangladesh, on crec que la renta per càpita són $250 a l'any. Per tant, però clar, entre la misèria i el poder sortir-se és qüestió possiblement de 50 euros, no?
Les grans estratègies mundials que moltes vegades acaben estavellant-se contra la corrupció i la burocràcia, en aquest cas, demostren que moltes petites coses també aconsegueixen solucionar la vida de molta gent.
I no solament en els països subdesenvolupats, sinó en els països desenvolupats, com és el cas de França. Avui mateix Jacques Attali, que és col·lega de Yunus en una plataforma francesa que es diu Planet Finance, ha comentat que els microcrèdits a França ja es calculen entre 1.000 i 2.000 euros. Per tant, vull dir, la feina que fa el banc aquest dels pobres a Bangladesh també té marcat en el món occidental desenvolupat.
Avui tenim dues notícies de cinema polític. Una és aquest DVD que el diumenge podran veure, si volen, un milió de persones a Catalunya, que ha sortit de Convergència. L'altra és la mort als 86 anys del director de cinema italià Gillo Pontecorvo. Aquells antics freqüentadors de cineclubs havien vist La batalla de la G, Queimada,
Queimada,
no? I l'Operació Neuro, aquesta última, no? Què significa aquest Gillo Pontecorvo? Té substitut Gillo Pontecorvo o potser
era
una època?
És difícil perquè els temps han canviat, el món ha canviat, però les dues pel·lícules que ha citat en primer lloc, La batalla de Argel i Queimada, jo crec que són pel·lícules que aguanten i en bona part, malauradament, aguantaran durant molt de temps. La primera, La batalla d'Argel, és una pel·lícula magnífica on relata la lluita del front d'alliberament nacional d'Argèlia per la seva independència, però que és una pel·lícula d'actualitat. Entre altres coses, és una pel·lícula que la Casa Blanca va demanar perquè la veiessin els generals nord-americans que anaven a la guerra d'Iraq. Pel que es veu, sembla ser que no van comprendre massa bé la pel·lícula, perquè era una pel·lícula que es passava per discutir si es tenia que torturar o no per obtenir informació. Ja. Això va passar al voltant del començament del 2003, i bé, avui dia ja sabem què ha passat en com s'aplica la tortura fora de presons fora d'Estats Units. No?
La batalla d'Alger, que a més hi ha el coronel Matí, em sembla que és, que fa una descripció absoluta del que, de com funciona una organització clandestina.
Perfecte, en una pissarra.
Exacte, ningú no coneix res més que un. I
exacte, i això crec que avui dia, sense ser cap expert en Al-Qaeda, deu ser com funciona encara així, no? I també la lluita contraterrorista com deu funcionar, no? Per tant, jo crec que és una pel·lícula magnífica que aguanta i que malauradament aguantarà durant molt de temps. I queimada, per una altra banda, pues qui no tingui clar com funcionava i com funciona el colonialisme, crec que també és una lliçó magnífica, no?
Queimada, a més amb la incrustació de luxe de Marlon Brando.
Exactament.
Gràcies, Xavier Batalla. Em sap greu que s'hagi mort Gil Pont de Corvo, això sí, als 86 anys, i deixant-nos aquest llegat.